I avui tenim amb nosaltres a Maria Fajardo, regidora per Compromís a Vila-real. Bon dia.
Molt bon dia.
Maria, vostè és treballadora social.
Sí.
I qui millor que vostè per a parlar-nos dels serveis socials del Botànic?
Sí, de la nova llei de serveis socials inclusius que des de fa... Ara farà 2 anys, si no m'enganye, que ja està implantant-se paulatinament als municipis del nostre territori.
Mire, n'hi ha algo que em llamava poderosament l'atenció i és que se pugui tindre atenció jurídica.
Sí, això era un servei que nosaltres, bueno, jo abans de treballar on ara estic, no, que sí que és un centre específic per a persones amb problemes de salut mental, sí que treballava he treballat en el sector privat, en entitats, i abans este servei d'atenció jurídica sí que era una cosa que a moltes entitats privades sí que es contemplava, com per exemple a Càritas, a València Acoge, vull dir, a entitats que sí que tenen a lo millor molt de contacte amb problemes d'immigració, problemes de dones víctimes de la violència de gènere, vull dir, problemàtiques molt concretes que sí que l'atenció jurídica és bàsica i essencial. Aleshores, què passa? Que este servei d'atenció jurídica es prestava des de les entitats privades o concertades i era una carència que sí que trobàvem als serveis socials de base, als serveis socials dels ajuntaments. Aleshores, el govern del Botànic, amb aquesta reforma legislativa, no, de la llei de serveis socials inclusius, es va fer una campanya al principi per presentar la llei, que era serveis socials per a tots i totes, perquè això d'inclusius no significa altra cosa de que tota la població entenga que serveis socials són propietat de tots i totes. No tan sols els serveis socials poden utilitzar-se per famílies multiproblemàtiques o per persones amb rendes baixes, vull dir, defugir també de l'estigma que tenen els serveis socials. Els serveis socials són un servei d'atenció primària, igual que pot ser el centre de salut.
Imagine, una persona que tinga un problema de vivenda, que s'hagi trobat en, pues no sé, pues ha tingut un problema per a pagar el lloguer o per a pagar
els rebuts, per exemple, de llum.
No té cap problema, pot anar a serveis socials i tenir una atenció jurídica.
Correcte, i des d'aquesta atenció jurídica se li explicarà quines coses pot fer, quines no, a on té accés, a què no. A banda, aquest servei d'atenció jurídica sempre serà una derivació que farà la treballadora social de serveis socials municipals, perquè sí que el personal de referència de serveis socials és la treballadora social, i a banda n'hi ha altres professionals en un equip multidisciplinar que en aquest cas fins ara estava l'educadora o l'educador, el psicòleg o la psicòloga, i ara s'ha inclòs també este personal d'atenció jurídica, este advocat o advocada que ens assessora en els temes de caire social, però que també tenen ahí un pes legislatiu gros i que moltes vegades és el que ens fa anar més perduts, perquè el tema legislatiu moltes voltes és el que les persones de peu portem més perduts per el tema perquè s'expressa en un llenguatge molt farragós, encara en el segle XXI, moltes vegades totalment ininterpretable per persones de peu. Aleshores, esta atenció jurídica fa que puguem esclarir temes que se'ns queden una miqueta difusos.
Sí, perquè antes teníem lo que era l'atenció primària, era bàsica. És dir, bueno, cal destacar que en el 2015 teníem una persona que tenia 11.500 persones aquí a Vila-real.
Quan parlem d'una persona que tenia 11.500 persones, ens referim a una persona de serveis socials de base, és a dir, a una persona que era la treballadora social de serveis socials, que el que es feia era des de tramitar ajudes d'emergència fins a tramitar una dependència, fins a tramitar una renda garantida de ciutadania que s'anomenava abans, la nova renda valenciana d'inclusió. I ara el que fem amb la nova llei de serveis socials inclusius és diversificar un poc l'equip que forma serveis socials de base.
I és quan hem passat a tindre'n una cada 2.109 habitants, que també és una...
Correcte.
També és una quantitat enorme, per això se fa... És dir, si volem que els serveis socials funcionin bé, hauríem d'agilitzar-los.
Correcte. Això el que fa ens ajuda a agilitzar i a més també a diversificar la feina, què vull dir amb això? Que de la mateixa manera que ara tens una treballadora social per a serveis socials municipals que te pot ajudar a temes d'ajudes concretes o temes d'assessorament a nivell social per aconseguir una empresa que sàpigues que fa un acompanyament o una atenció domiciliària. Després també tenim el tema d'atenció jurídica que has comentat. També tindríem una valoradora de la dependència, concretament és una treballadora social que tan sols fa valoracions a la dependència. I després també tindríem l'àrea d'igualtat, que sabem que s'està implementant a molts municipis i el nostre ha sigut un d'ells. Concretament a Vila-real teníem la subvenció concedida per a contratar a dos figures, una que és l'agent d'igualtat i una altra que era el tècnic d'igualtat. L'agent d'igualtat sí que s'ha contractat i sí que la tenim ara disponible per a tots els vilarealencs i vilarealenques, però la tècnic d'igualtat no s'ha contractat. Aleshores, és uns diners que teníem concedits per conselleria i que hem hagut de tornar...
I per què no s'ha contractat?
No s'ha contractat pel fet de que per a contractar una persona cal que es faci un concurs públic.
Sí, sí, claro.
I no s'han fet les bases ni s'han elaborat. Nosaltres a comissió sí que vam preguntar, farà 3-4 mesos, vam preguntar en una comissió informativa si a l'Ajuntament i ens varen dir que no s'havia fet perquè no es tenien les bases. Nosaltres fins i tot, jo concretament vaig presentar el cas d'un altre ajuntament en el que jo treballe per a que ells pogueren basar-se en eixa ordenança que havien tret i en eixes bases per a que sols fora canviar el nom i adaptar-ho, a veure si així, com encara faltaven...
S'agilitzava i no perdíem.
Correcte.
Perquè aquesta subvenció, d'alguna manera, se perd o podem tornar a demanar-la?
Per a l'exercici 2019, que era per a quan la teníem concedida, s'ha perdut i s'han hagut de tornar els diners. Que ara es puga tornar a demanar, doncs suposa que ara quan aprovem pressupostos nous, se veurà a conselleria si encara destinen uns diners per a complimentar estos serveis d'igualtat dels ajuntaments o no. Perquè ara mateixa, per exemple, aquest any passat es van començar a implementar estos serveis d'igualtat a municipis menuts. Vull dir, per exemple, Sant Mateu ha incorporat ara un agent d'igualtat i dos tècnics en igualtat per a lo que és tota la comarca. O sigui, són serveis mancomunats entre pobles menuts per al tema de la dona rural i tal. Desconec si hi ha un municipi tan gran com Vila-real, on això ja se pressuposava que anava a estar en marxa, es puga tornar a demanar, ho desconec. Suposo que haurem d'esperar a que... tornen a fer pressupostos i tornem a veure si n'hi ha partida per això.
També ens diuen que el tapó de conselleria s'ha agilitzat, és dir, el tapó que n'hi havia en quant a demanda de la persona que arribava a serveis socials, pues ara el tapó és d'un any.
Sí. Sí, en este tapó lo que passava és que abans, quan tu feies una sol·licitud de dependència, la sol·licitud de dependència inicial la feies així, al teu municipi, i després esta valoració de la dependència te la feia una persona que venia des de conselleria a valorar-te. Ara, amb la nova llei de serveis socials inclusius, des de gener de 2018, el que es fa és que tu la sol·licitud inicial de dependència la seguixes fent al teu municipi, però en aquest cas la persona que va a valorar-te és la treballadora social del teu municipi, una valoradora que està al teu municipi. Aleshores, traslladant aquests expedients a la competència local, en lloc d'una competència autonòmica, han fet que s'agilissin moltíssim els expedients.
També parlaven i se valorava la proximitat, el fet de que se coneguera a la persona.
Correcte.
És que en aquest cas són persones el que s'està valorant, no són pues, infraestructures, no són... pensar si s'invertís en un puesto o en un altre. És que estem parlant de persones i aquestes persones necessiten un acompanyament.
Correcte. A més, en el meu cas, per exemple, on jo treballo són gent amb problemes de salut mental. Clar, gent amb problemes de salut mental. Jo tinc des d'una esquizofrènia paranoide fins a esquizofrènies residuals com, no sé, vull dir, són malalties que en el moment del brot sí que clarament detectes que té una malaltia mental i que no pot desenvolupar a lo millor una vida normalitzada, però en el moment en què està estable, que té una estabilitat, i igual això és la majoria del seu temps,
clar.
No, tu el veus i no li posaries més de...
Claro, entonces,
o igual no consideraries ni que és persona dependent.
Claro,
perquè és...
La persona valora, arriba i li diu... Buenas, vostè avui on ha anat? Pues jo he anat a la compra, he anat i m'he fet un cafè, he anat a replegar, no sé, els xiquets al col·legi en cas de que siga mare, o ha vingut el meu fill a dinar, però a lo millor el dia següent o aleshores i la persona ja no...
Clar, no, no vol, respon... per exemple, no vol, per exemple, alçar-se del llit, no li fa el menjar al seu fill, no, no vol eixir de casa, va algú a preguntar-li que per què no eix de casa i es pot posar a discutir sense arribar a enlloc.
Això és algo
que... Què passa? Que una treballadora social o un treballador social que el coneix, que sap com és esta persona, quina és la seva dinàmica de vida, què vol dir quan... Perquè en la gent major també mos passa. Vull dir, jo m'he anat a la salut mental perquè és on jo treballo, però en la gent major també ens passa. Hueletes
sí.
i huelets sí. que estan... Saps que les seues filles i els seus fills van a assistir-los i a fer un muntó per ells
sí,
i que després quan vas a valorar-lo la dona major te ho diu que ella se ho fa tot ella i que no, que la seva filla només va a pegar una mirada però que ja se neteja, ja se fa el dinar, ella... Clar, vull dir que moltes voltes quan no n'hi ha una confiança i no n'hi ha un vincle en la persona que està anant a casa a preguntar-te per què fas això, per què fas l'altre, igual també ixe escut que totes les persones mos posem de cara a lo desconegut fa que la valoració no siguera del tot real.
Entonces, en este cas sí que la valoració la fa la persona del municipi que està en contacte amb els ciutadans i és la que la trasllada a conselleria, no?
Correcte, però ja se trasllada una valoració feta en un grau determinat. I conselleria l'únic que fa és ratificar que s'ha fet aquesta valoració i que és el que ha considerat la professional de serveis socials. Vull dir, conselleria sols intervendria en casos en el que, per el que fora la preferència que ha escollit la persona en la seva sol·licitud inicial de dependència no coincidís amb el que el professional considera que és l'idoni per a ell. Aleshores, a lo millor si conselleria sí que intervendria, però si no, l'expedient és resolt des de la treballadora social que el coneix a la persona dependent i ja està.
I la controvertida renda social?
La renda valenciana d'inclusió. La renda valenciana d'inclusió també ha sigut una novetat del govern del Botànic i el que s'ha fet és que abans en la renda garantida de ciutadania no es podia contemplar tant aquesta contraprestació que han d'oferir les persones beneficiàries i que ara sí que es contempla. És a dir, tu ara, la nova llei... de la nova renda valenciana d'inclusió el que fa és que quan a tu te la concedixen tens uns terminis que complir en una contraprestació que donar al sistema. És a dir, a nosaltres, si ens han donat esta renda valenciana d'inclusió pel fet de que estem a l'atur, tenim uns ingressos baixos, tenim una persona al nostre càrrec i ens han concedit aquesta ajuda, però estem en una recerca activa de treball. Com demostrem que estem en una recerca activa de treball? Doncs a lo millor hem de, en 3 mesos, presentar 10 currículums a 10 empreses distintes, que aquestes empreses, quan nosaltres portarem el currículum, ens faran un segell o ens donaran una carta de presentació de lo que hem fet allí. Si hem fet una entrevista de treball, portarem també un document d'eixa persona de recursos humans que ens ha pogut fer l'entrevista. Com nosaltres acreditar que aquesta ajuda sí que per a nosaltres és una cosa circumstancial, degut a la situació que tinc actualment, però que sé que en un futur esta renda ja no la necessitaré i quan no la necessite deixaré de percebre-la.
Esta renda té termini, és dir, quan te la concedixen...
Sí, és prorrogable. A tu quan te la concedixen? Te concedixen un mínim de 6 mesos, prorrogable a 1 any i després a 3. I inclús en casos molt greus a 5.
Anys.
Sí. Però sempre és el que parlem, sempre has de dir una justificació del per què ho estàs percebent.
I quin seguiment n'hi ha d'eixa renda quan se'ls adjudica? Perquè, mire, vostè diu, agarre 10 empreses i jo puc agarrar, jo parlé
per tu,
per mi, per exemple, jo puc agarrar la tenda de Matia, la empresa del meu cosí, presenté 10, dic, mire, no m'han volgut agarrar, i perquè, clar... existís la picaresca i vostè ho sap. Entonces, quin seguiment n'hi ha d'eixes rendes quan se donen?
Eixes rendes també, tornem al mateix, com que ara es fa des d'un àmbit local, se suposa que la treballadora social ja sap de quin palo va, no? Com si diguem cada família, no? I més en aquestes ajudes que són tan concretes i que provenen d'una renda... d'una antiga renda garantida de ciutadania, on esta picaresca també... els professionals que treballen saben qui se n'aprofitava i qui no. Però a banda, també es fa un seguiment de que tu cada X temps, i si no m'enganyes, cada 3 mesos, has de presentar tota la documentació de nou.
O sigui, cada 3 mesos
a serveis socials,
tens que presentar tota la documentació una altra volta per a que te siguisquen garantint i sa renda.
Correcte. I tu has de presentar des de rebuts fins a factures, fins a tiquets de la compra que tu fas al dia a dia, has de presentar molta documentació, que jo considero des del meu punt de vista que dintre de la farragositat que és sol·licitar aquest tipus d'ajuda, que encara existisca picaresca, em sembla, vamos, un poc fort per el fet de l'esforç personal que costa el recull d'aquesta documentació, moltes voltes contem amb gent que necessita ajuda també per a recopilar tota aquesta documentació per part del treballador social, és a dir, que per a sol·licitar l'ajuda ja s'ha treballat en coordinació amb serveis socials. Aleshores, a mi personalment em resulta prou estrany que passi això, però sí que és cert que passa, hem de fer-hi front i per això ara fent-ho des de l'àmbit local intentem que se pugui garantir més aquest seguiment.
Clar, perquè en aquest cas pensem, volem que la gent tinga una inserció social, és a dir, una persona pot tindre un mal moment en la seva vida, un batxe, però pot hi haure un vici en les famílies de que la família s'ha habituat a anar a servei social i que els fills continuen en aquesta dinàmica?
Pot ser que passe, clar, i sobretot bueno, jo que ho he vist des de dins, jo crec que sí que n'hi ha certs tipus de família que poden arribar a això, però
com
jo trenquem considero
i se vici, és dir, com li fem entendre a aquests futurs homes i dones que tenen que viure pues com totes les persones, en tota la dignitat del món, és dir, no dic que les persones que tinguin que anar a demanar no tinguin dignitat.
Sí, t'entes.
El que sí que el malviciament d'aixes famílies, això és el que a la gent pense que segueix escamant-li.
És perquè nosaltres teníem una concepció de serveis socials antiga. Vull dir, la concepció que tenim la societat de serveis socials és que és assistencialisme pur i dur, no? Pan para hoy, que saps que és hambre para mañana. Però ara el que s'està tractant amb aquesta nova llei de serveis socials inclusius i també des de la formació que es fa a les universitats i de les entitats noves que estan sorgint són l'empoderament de les persones. El tractar fer que les persones estiguen empoderades per a fer front als seus problemes. Per això amb esta renda valenciana d'inclusió el que es fa és que a banda de presentar el paperet en el que diu 10 empreses i que saps que poden ser de ta tia, de ta abuela o de la veïna, també tens l'obligatorietat d'assistir a cursos i estàs obligat a assistir. Aleshores, si n'hi ha una mena d'economia submergida i que a banda estàs aprofitant d'una ajuda de l'Estat, i es pot detectar fàcilment, perquè si tu tens l'obligatorietat d'assistir a un curs que és de dilluns a divendres de 9 a 2 i no pots anar, algo passa. A no ser que siga perquè tens una persona al teu càrrec, però bueno, se t'oferirà el curs de vesprada. Vull dir, m'entens que n'hi ha flexibilitat, però sí que n'hi ha l'obligatorietat d'assistència a cursos, d'assistència a xerrades i tot aquest tipus de coses, a banda que les fa també o bé la treballadora social de serveis socials de base, sinó també ho fan en col·laboració amb el SEPE. Estreta col·laboració entre organismes que ens fan garantir que les persones estan complint la seva contraprestació al que estan percebint.
Lo interessant és l'empoderament de les persones. És a dir, ixa és la base. Que la gent entenga que la vida és massa preciosa com per viure
de la caritat.
Exacte.
Correcte. Un ha de tindre caritat per ell mateix, pense jo. Vull dir, m'explique.
Sí.
Tu has de ser una persona que sigues conscient de les capacitats que tu tens i per caritat exprimir-les al màxim. Per caritat en tu mateixa. Has de fer-te valer i has de fer que la societat veja tot el que vals.
Tot el que vals. Maria Fajardo, moltes gràcies per haver estat així amb nosaltres i explicar-nos tot allò que...
Moltes gràcies a vosaltres.
Que, bueno, que els oients ens trasladen els dubtes que tenen i nosaltres preguntem a qui mos pode contestar. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies.